Arrenca la campanya de la renta 2025. Des d'avui i fins al 30 de juny, tots els contribuents que hi estiguin obligats podran presentar la declaració per internet. A banda, també ja es pot consultar l'esborrany de la declaració i les dades fiscals. Bona tarda, de seguida ens centrem en les novetats de la campanya de la renta, que, com dèiem, arrenca avui mateix. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Hospitalet amb el Sàhara fa una crida a les famílies per acollir infants sahrauís durant els mesos de juliol i agost. Són 22 els infants que tenen previst acollir aquest estiu dins del programa Vacances en Pau, però necessiten 7 famílies més per poder tirar endavant aquesta iniciativa.
És un enriquiment perquè nosaltres els hi donem molt, però és que ells ens donen molt a nosaltres, perquè és un intercanvi cultural. Nosaltres coneixem altres realitats, ells coneixen la realitat nostra d'aquí.
Folk Destra Ràdio és el títol del segon treball discogràfic del grup Trèvol, amb arrels al Baix Llobregat, al Barcelonès i a la Catalunya Nord, i que veurà la llum el 22 de maig. Com a avançament, la banda llançarà el primer single, Lo per dalt, el proper 15 d'abril.
Busca una mica enfatitzar com amb tota la problemàtica dels lloguers, del turisme massificat a Barcelona específicament, però no només a Barcelona.
I en esports coneixerem a l'Aridai Marrondo, un jove aficionat del centre d'esport L'Hospitalet, que amb tan sols 11 anys s'ha convertit en un dels animadors més reconeixibles de la graderia riberenca. Des d'avui ja està en marxa la campanya de la renta 2025, una campanya que arriba amb novetats.
Haurà de fer la declaració tothom amb ingressos provinents de les rendes del treball de més de 22.000 euros si han tingut un sol pagador, o de 15.876 euros en cas que hagin tingut més d'un pagador. Les persones treballadores en règim d'autònoms l'hauran de fer independentment dels ingressos obtinguts. Les persones que rebin la prestació d'atur no hauran de fer la declaració de la renda, però sí que l'hauran de presentar les persones amb una retribució anual inferior al salari mínim interprofessional, 16.576 euros, però en aquest cas es podran aplicar una deducció de 340 euros.
Les rendes baixes, per exemple, el salari mínim interprofessional, sí que han de fer la renda, però és veritat que parlen de rendes baixes, però sobretot parlen del salari mínim interprofessional. Per tant, jo crec que per fer una mica d'estadística i dir, vale, quanta gent està cobrant aquest salari mínim, la tinc controlada, però no l'estic fastidiant fent la renda i pagant la renda, diguéssim. Però sí que tenen una deducció, és a dir, que han de fer la renda, però no pagaran segurament perquè li baixen bastant a la renda.
Es manté la deducció d'entre 150 i 300 euros per naixement de fills, del 80% per quotes d'ONGs i altres entitats sense ànim de lucre i del 100% per quotes de sindicats i col·legis professionals. Es mantenen igualment les deduccions per obres a l'habitatge que comportin millores d'eficiència energètica i el ventall va des del 20% al 60% de l'import, sempre amb documentació acreditativa.
L'altra deducció és el tema de l'eficiència energètica, que està un any més, i el que és superimportant és que, i si hem de demanar sí o sí, és un certificat previ i un posterior. És a dir, si tu canvies les finestres a casa, has de tenir un certificat on posi com estava la casa abans i un posterior, una vegada canviades les finestres, com està a nivell energètic la casa. Això és superimportant. Si no, Hisenda et diu que tururu, encara que sigui veritat, t'ho treu.
Encara en l'àmbit de l'habitatge es pot fer una deducció del 10% fins a un màxim de 500 euros pel lloguer de l'habitatge habitual i complint un seguit de requisits, com tenir menys de 35 anys, haver estat a l'atur la meitat de l'any o tenir una discapacitat igual o superior al 65%, entre d'altres. Una novetat d'enguany és que si la llogatera és una dona víctima de violència masclista, la deducció pel pagament del lloguer del pis habitual és del 20%, amb un topall màxim de 1.000 euros. I en el cas de la deducció per hipoteca, només serà possible si la compra de l'habitatge és anterior a 2013. L'impost de la renda continuarà afavorint la renovació del parc automobilístic. El vehicle elèctric i els punts de recàrrega poden desgravar un 15%, amb màxims, respectivament, de 20.000 euros i 4.000 euros. Cas que la declaració de la renda surti a pagar, l'import es podrà fer efectiu mitjançant un bízum. I en l'àmbit del comerç digital, cal recordar que caldrà declarar les vendes que haguem fet a través de plataformes com Wallapop i Vinted si han estat més de 30 o han superat els 2.000 euros.
L'Hospitalet ha tancat el mes de març amb menys aturats respecte al febrer. Concretament, la xifra ara mateix se situa en 11.793 persones sense feina, 60 menys que el mes anterior. La taxa d'atur de la ciutat se situa així que en un 8,68%. Pel que fa a la variació respecte a l'any passat, hi ha hagut un descens de 284 aturats en comparació i una caiguda del 0,44%. L'Hospital Podològic Virgínia Nobel de la Universitat de Barcelona acull una seixantena d'estudiants cada semestre en aquest centre i fa les seves pràctiques i es preparen pel seu futur.
Els podòlegs del futur aprenen i es formen aquí. Es tracta de l'Hospital Podològic Virgínia Nobel de la Universitat de Barcelona, que s'ubica al Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge. Des d'aquí s'atenen prop de 10.000 pacients l'any de mitjana i es forma una seixantena d'estudiants cada semestre. El centre, que forma part de la Fundació Josep Finestres, treballa la salut dels peus des de tots els seus àmbits i disposa de serveis com quiròfans o unitats de radiologia.
Nosaltres, per exemple, quan l'alumne surt com a graduat, ja té segur que ha estat 3 semestres mínim treballant directament amb pacients i supervisats per professors qualificats. Per tant, no surt de qualsevol manera.
Caminar, saltar, ballar, córrer, en totes les accions intervenen els peus i cuidar-ne la salut és bàsic per al dia a dia, per evitar dolors i molèsties i també millorar el benestar del cos.
El peu, donat els esforços que ha de fer amb el desenvolupament de les diferents activitats, doncs clar, està sotmès doncs, potencialment a tindre molts problemes, no? Doncs, com són tots els patrons de deformitat, tots els patrons de durícies, etc., doncs, que això generen molt disconfort. Però després hi ha, és la diana també d'altres malalties sistèmiques, com per exemple la diabetes, d'acord? En el qual doncs el peu juga un paper fonamental.
L'àmbit de la podologia també avança en la investigació i recerca, des de noves tecnologies que en permeten un millor estudi fins a recerca sobre el peu diabètic o l'oncologia relacionada amb la podologia.
Me apunté al curso de catalá porque es una necesidad en la primera lengua acá en Cataluña para desarrollar ese en cualquier ambiente, puede ser laboral, educacional.
Me apunté porque también para poder hablar con, yo lo entiendo, pero necesito hablarlo con las personas y también para los trabajos y todo, entenderme bien y estar aquí bien en Barcelona.
Em vaig inscriure al curs de català bàsic 2 i bueno, estic molt content perquè m'agrada el català i ja vis a Catalunya fa 25 anys i ara ja a parlar el català.
Són algunes de les futures alumnes de català per adults. El Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet té en marxa les inscripcions per als cursos de català del tercer trimestre. S'ofereixen tots els nivells, excepte el C2, i els interessats s'hi poden apuntar fins divendres.
Aquests dies s'estan duent a terme les inscripcions de les més de 1.500 places que ofereix el Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet repartides en 72 cursos. Avui ha estat el torn dels nivells inicial i bàsic 1 i dijous i divendres la inscripció estarà disponible per a tots els nivells, menys el C2.
A l'Hospitalet els cursos que tenen més demanda són els cursos doncs, de l'inici de la llengua catalana, que són els cursos de bàsic, bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, i això correspon més o menys a un 65% de l'oferta. Antigament hi havia més percentatge de cursos, però el que sí que hem vist és que cada vegada els alumnes allarguen més l'itinerari, cosa que a nosaltres ens ajuda molt a guanyar parlants actius de català, que és una mica el que busquem.
Uns alumnes que decideixen continuar amb la seva formació, a vegades també pel vincle i el suport que han trobat en la classe i la nova llengua.
La meva intenció és homologar el títol universitari del Perú i el parlar català és molt important. La professora, el grup, l'ambient, els companys, no? És important per poder continuar en que és un procés migratori.
Una xarxa que també esteixeix fora de l'aula amb les propostes que ofereix el Centre de Normalització Lingüística perquè els seus alumnes puguin posar en pràctica el català.
Per nosaltres també és molt important que el català no quedi dins l'aula i que els nostres alumnes participin de la vida comunitària que nosaltres oferim a través d'altres activitats, com per exemple pot ser la coral o pot ser el voluntariat express. També ens preocupem per fer doncs, rutes per la ciutat perquè puguin conèixer bé l'entorn, o fan podcast a Torrebarrina, o fan una sèrie d'activitats amenes, lúdiques, que el que fan és que el català realment pugui ser practicat en espais d'ús segur, que és una mica el que necessiten també els aprenents.
Els cursos del tercer trimestre començaran el 13 d'abril i s'allargaran fins al juny. Les inscripcions es poden fer presencials o en línia al web del Centre de Normalització Lingüística.
L'Hospitalet amb el Sàhara busca famílies per acollir infants sahrauís durant aquest estiu. En necessiten 7 per poder acollir la vintena d'infants que vindran a la ciutat procedents dels camps de refugiats del Tinduf durant els mesos de juliol i agost.
L'Hospitalet amb el Sàhara fa una crida a les famílies per acollir infants sahrauís durant els mesos de juliol i l'agost. Són 22 els nens que tenen previst acollir aquest estiu dins del programa Vacances Sant Pau, però necessiten 7 famílies més per poder tirar endavant aquesta iniciativa. 7 famílies més que facin possible que infants que viuen en camps de refugiats al desert del Tinduf, en condicions extremes, puguin passar l'estiu en un entorn més segur i saludable.
Pues bueno, ahora mismo tenemos, el año pasado tuvimos 14 familias. De esas 14, 3 por motivos profesionales, personales, han dejado el proyecto. Entonces, tenemos la economía para traer hasta 22 niños, pero nos faltan esas familias. Vale. Nos faltan como 7 familias todavía. Hay 3 que están pensándoselo, hablando con los demás miembros, pero claro, porque esto es un proyecto precioso, pero tiene que estar toda la familia de acuerdo.
Des de l'Hospitalet amb el Sàhara destacant que és una experiència molt enriquidora, ja que es creen vincles molt especials entre cultures, es descobreix altra realitat i alhora es contribueix també al benestar d'aquests infants.
Jo tant de bo hagués conegut aquest projecte molt abans, quan els meus nens eren petits, no? Perquè jo trobo que és un projecte perfecte per a persones que tenen fills, no? Els nens són entre 8 i 12 anys, doncs si tu tens nens d'aquesta edat, és que es crea, perquè els meus ja eren grans i són com germans, i quan juguen amb els meus nebots, clar, és que és un enriquiment, perquè nosaltres els hi donem molt, però és que ells ens donen molt a nosaltres, perquè és un intercanvi cultural. Nosaltres coneixem altres realitats, ells coneixen la realitat nostra d'aquí.
El Sàhara viu un prolongat conflicte marcat per més de 50 anys d'ocupació marroquina. Aquesta situació ha generat un exili massiu i violacions dels drets humans. Aquest programa serveix també per donar visibilitat a aquest conflicte.
Es un programa muy profundo, por eso es una lástima que un periódico como La Vanguardia saca hablando de que nosotros estamos preparando terroristas. Hablando de por qué a los marroquíes les molesta un programa así, y al gobierno español también lo molesta un programa así, porque da visibilidad a la causa saharaui y salen las famosas preguntas que hizo España, porque el Sahara está ocupada, y salen estas cosas. Es un programa muy importante, no solo humanitariamente, pero también políticamente, porque nos abren puertas, la gente se pregunta, la gente sabe más sobre el Sahara.
Les famílies que vulguin formar part del programa Vacances en Pau s'han de posar en contacte amb l'entitat L'Hospitalet amb el Sàhara a través dels telèfons 629 07 19 56 i 636 02 25 26 o bé escriure a l'hospitaletamelsahara@gmail.com.
Amb la primavera arriba l'època de l'any en què augmenta el nombre de cadells de gat als refugis d'animals, ja que les gates no esterilitzades donen a llum amb més freqüència. Aquí entra el paper clau de les protectores d'animals, com és el cas de Gats de l'Hospitalet, una associació que fa més de 10 anys que rescata animals abandonats, perduts o malalts per donar-los una vida millor i que també s'encarrega de controlar les diverses colònies de gats que hi ha a la ciutat.
Cada cop, per sort, la societat es fa més càrrec de que de no abandonar animals, però es continua. El gat, precisament, és un animal d'aquells que la gent pensa que el pots deixar al carrer que sobreviurà, i no és així.
La tasca de l'entitat Gats de l'Hospitalet va començar fa més d'una dècada, quan un grup de voluntàries va decidir posar el seu granet de sorra i tenir cura dels gats urbans de la ciutat.
Fa molts anys que des de l'Ajuntament de l'Hospitalet s'està treballant a les colònies, s'aplica la SER i llavors això sí que ho tenim molt, com a mínim nosaltres com a associació ho tenim molt controlat, no? I totes les colònies que tenim s'ha aplicat la SER.
Actualment gestionen 16 colònies, uns 150 gats aproximadament arreu de la ciutat, que no poden viure a una llar pel seu tarannà, però que necessiten ajuda per sobreviure. Per això, diversos cops a la setmana, les voluntàries s'asseguren de donar-los menjar i aigua neta i de que estiguin bé de salut. Quan es troben amb algun gat malalt, perdut o abandonat, activen el protocol.
A l'Hospitalet es treballa amb el refugi de Granollers, llavors els porten allà i, bueno, i allà si tenen xips, si no, si són animals que s'han perdut o abandonats, i es fan càrrec. Però queda l'altra banda, que és de la que ens encarreguem nosaltres, que són els gats que o bé estan malalts i, bueno, i s'han de fer cures, o bé els gats de les colònies que estan malalts, o gats que no són tan adoptables.
En aquest cas, passen a viure al local de l'associació. Allà també reben atenció veterinària i les cures necessàries per part de les voluntàries.
Lo que tracto es de fer el manteniment dels animals que estan enfermos. Los miro, los reviso, me aseguro que estén bien de salud, que estén bien hidratados, si necesitamos mejorar las medicaciones que ya están puestas, si hay que añadir algo, o con los nuevos también, revisarlos. Ayudo también a la parte de colocación de vacunas, las desparasitaciones, la postura de los chips para los nuevos que llegan. En fin, es más un poco la clínica diaria traída casi que al local.
Gats de l'Hospitalet també treballa amb cases d'acollida. Els gats propensos a ser adoptats o que necessiten una llar momentània es passen un temps en famílies d'acollida per evitar que hagin de viure al carrer o al local. Fa 12 anys que es van constituir com a associació i des d'aleshores són centenars els gats que han rescatat i intentat donar una vida millor.
El grup de folk Trèvol, amb arrels al Baix Llobregat, al Barcelonès i a la Catalunya Nord, ho té tot a punt per publicar el seu segon treball, Folk Destra Radi. Com a avançament, la banda llançarà el primer single, Lo per dalt, el proper 15 d'abril.
Així sona un dels nous temes del grup Trèvol, que s'inclourà en el seu segon àlbum, Folk Destra Radi, i que veurà la llum el 22 de maig. El disc comptarà amb un total d'11 cançons, majoritàriament pròpies, tot i que també inclourà alguna versió. El nou treball reflecteix les diverses influències musicals dels quatre integrants del grup, que es mouen entre la música d'arrel i altres gèneres com el pop. Les lletres de Trèvol parlen dels seus ideals i de les problemàtiques socials.
Busca una mica enfatitzar com amb tota la problemàtica de els lloguers, del turisme massificat a Barcelona específicament, però no només a Barcelona. Tot el tema de la immigració i que malgrat hi ha molta gent que ho planteja com una problemàtica, nosaltres ho veiem com, bueno, és un problema, però sobretot per la gent que emigra, no?, al cap i a la fi.
Trèvol oferirà un concert molt especial el 18 d'abril a Vilafranca del Penedès, en el marc del festival Dia del Graier, on es presentarà el nou àlbum en directe.
Venint del Baix Llobregat, venint de l'àrea metropolitana Barcelona, venint de la Catalunya Nord, anar a Vilafranca, on és un territori que la música tradicional està molt arrelada i tothom la té com, bueno, se la sent molt, poder anar un grup que reivindiquem, no, el folk des de l'Extra Radi, crec que és una declaració d'intencions en tota regla i la veritat és que ens ve molt de gust.
Com a avançament del nou treball, la banda llançarà el primer single el 15 d'abril. Es tracta de Lo per dalt, un tema que ja han interpretat en directe en diverses ocasions. Cal destacar també que tres dels seus membres han passat per l'EMCA, l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts de l'Hospitalet.
I els alumnes dels cicles d'assessoria, imatge personal i corporativa i de màrqueting i publicitat del Centre d'Estudis Jaume Balmes han presentat els seus projectes a la gala Fashion Film 2026, una oportunitat per donar a conèixer tot allò que han après.
More Than Just Clothes, O2 Street, El Hilo Rojo i Más que un vestido són alguns dels curtmetratges que s'han presentat a la gala Fashion Film del Centre d'Estudis Jaume Balmes. Els alumnes dels cicles d'assessoria d'imatge personal i corporativa i de màrqueting i publicitat han treballat conjuntament en aquesta iniciativa que serveix als estudiants com a pràctica per als seus projectes de futur.
Nosaltres com a escola és molt important que els nostres alumnes facin o s'aproximin el més possible al que és el món professional abans de sortir al món laboral.
A mig camí entre l'anunci i el videoclip, els fashion films fusionen moda i cinema per contar una història. Més enllà de simplement ensenyar la roba del catàleg, l'objectiu és transmetre emocions i mostrar els valors d'una marca a través del llenguatge audiovisual per connectar millor amb el públic.
Jo he col·laborat amb la marca que es diu Coquetíssima, que és una marca que fa peces de roba més bohèmies, i en fem un anunci d'uns 3 minuts i consta d'una història que es diu El Hilo Rojo, en què un noi i una noia es troben després de temps sense haver-se vist i retomen la seva relació d'amor.
La iniciativa porta ja 8 edicions. Durant 6 mesos, els alumnes treballen en grup per fer els seus projectes. Ells mateixos han de contactar amb marques de roba reals i fer tot el procés de producció del fashion film.
Els alumnes estan molt implicats, és un projecte que els agrada molt. És cert que per nosaltres també és molt important com treballen amb les marques, com es comuniquen.
Alguna marca sí emergent que li pogués vindre bé un vídeo com aquest per promocionar. La marca es diu Hey Chabela i vam parlar i ha sortit el vídeo.
Aprens molt, sobretot amb el tema de parlar amb la marca, que has de ser professional, i aprens moltíssim. A mi m'ha agradat molt fer-lo, la veritat.
Molt innovador, la veritat, perquè t'obre com moltes portes per saber com és l'altre cicle, com pots millorar en l'altre àmbit que no és el teu.
La gala ha estat l'últim pas de tot el procés. En total s'han projectat 11 fashion films i s'han otorgat diversos reconeixements a l'esforç que han fet els alumnes.
I avui coneixem a Aridai Marrondo, un jove aficionat del centre d'esports Hospitalet, ben conegut a l'estadi per no deixar d'animar durant els 90 minuts a l'equip.
Quan el centre d'esports L'Hospitalet juga a casa, habitualment reuneix centenars d'aficionats. I la veu d'un d'ells sempre s'escolta per damunt de la resta. Es tracta d'Aridai Marrondo, un nen d'11 anys que de ben petit ja anava a veure l'Hospi i que amb el temps ha vist com el seu sentiment riberenc no ha deixat de créixer.
Pues que mis padres eran de pequeño del Hospi, pues me llevaban desde cuando yo era muy pequeño al Hospitalet, y desde cuando yo vaya creciendo, pues busqué mi forma de expresar cómo quiero tanto al Hospi, y es animando de esta forma.
Alguns càntics són clàssics, però d'altres és el mateix Aridai qui els busca i els adapta a la realitat de l'Hospi.
Bueno, los cánticos los aprendí de la peña, pero hay veces que yo me voy buscando mis propios cánticos. Salen pues de... los busco en internet, tal... me los aprendo y pues lo canto aquí en Hospitalet.
Pel que fa als seus jugadors favorits, Aridai ho té clar, es queda amb els dos màxims golejadors de l'Hospi.
Podría ser el Nasi Kerr y el Flavio Ribeiro. Flavio porque se orienta bien, se desmarca muy bien, es muy bueno para mí.
Un Aridai que amb només 11 anys ha pogut veure ben poc a l'Hospi en una categoria que no sigui la tercera federació. Un ascens seria molt celebrat per tothom, però especialment pels més joves. I ell ja pensa què podria fer si els ribarencs pugen de categoria.
Yo, quitándome la camiseta, creo que lo primero que haría, Y gritar, vamos, no sé qué, celebrar con todas mis fuerzas.
L'Hospi torna a l'estadi municipal aquest diumenge a les 12, partit contra el Peralada, i de ben segur la veu més escoltada serà la d'Aridai Marrondo.
I amb els esports ho deixem aquí. Abans, com sempre, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Arrenca la campanya de la renta 2025. Des d'avui fins al 30 de juny, tots els contribuents que hi estiguin obligats podran presentar la declaració per internet. A banda, també ja es pot consultar l'esborrany de la declaració i les dades fiscals. L'Hospitalet amb el Sàhara fa una crida a les famílies per acollir infants sahrauís durant els mesos de juliol i agost. Són 22 els infants que tenen previst acollir aquest estiu dins el programa Vacances en Pau, però necessiten 7 famílies més per poder tirar endavant aquesta iniciativa. Folk Destra Radi és el títol del segon treball discogràfic del grup Trèvol, amb arrels al Baix Llobregat, el barcelonès i la Catalunya Nord, i que veurà la llum el 22 de maig. Com a avançament, la banda llançarà el primer single, Lo Pardal, el proper 15 d'abril. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.